recta final d'aquest Faves Comptades de dilluns i, com indica la sintonia, és moment per parlar de llibres. I ho farem des d'un vessant molt concret que, mira, si no és el llibre primer, haurà estat la pel·lícula o la sèrie. O sigui que...
Exacte.
De tot això parlem avui, no, Alba Triador?
I tant, Carme. Normalment són els llibres. De fet, és una secció que es podria allargar a programa, fins i tot. Però per fer-la ens acompanya el Sergi Martí, que és el llibreter de la llibreria Paideia. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Avui ens ho avançava la Carme. Agafarem diverses excuses per parlar una mica de tots aquells llibres que han acabat a la petita o a la gran pantalla, perquè trobem des de sèries fins a pel·lícules. Abans, però, volem començar amb el que ha sigut el fenomen literari, podríem dir, d'aquests últims dies, Carme, que és la Sally Rooney, que ha publicat la seva quarta obra, Intermezzo, Sergi, que suposo que a la llibreria, per la Paideia, deu entrar força gent demanant aquest últim llibre de la Sally Rooney.
Sí, sí, la gent parla del fenomen de la dècada, i realment nosaltres sí que hem notat que és un autor que connecta i ha trobat un registre totalment diferent al que es feia fins ara. Llavors, crec que és la gràcia i la part d'aquest èxit que té la Sally Rooney. La novel·la jo crec que serà un èxit brutal i, com sempre, els seus personatges histriònics i alhora... molt particulars, crec que faran gaudir els seus lectors.
Explica'ns una mica, per aquells que no la coneguin, perquè alguns mitjans parlen de fenomen generacional, una mica, de Sally Rooney. Jo crec que és profundament injust etiquetar-la només amb això, perquè jo crec que és una autora que connecta amb qualsevol persona que li agradi llegir les bones històries i a bones escriptores, en aquest cas. Però explica'ns qui és aquesta irlandesa.
Bueno, primer de tot dic que a mi particularment no m'agrada gaire. Però això són...
Carai, per gustos colors, per gustos colors, acaba d'arrencar el gel, vinga.
I tant, my unpopular opinion, però a mi la Sally Rooney no m'agrada gaire, però sí que crec que ha connectat i té el factor d'haver... ha registrat molt bé les seves novel·les als personatges d'una generació, i per això sempre l'etiqueta de forma generacionalment, d'una edat que fins ara potser no estava tan representada a la literatura actual. És a dir, ella agafa personatges d'entre 20 i 30, 35 anys i els fa molt verídics. I sí que és veritat que fins ara teníem la novel·la juvenil i quan acaba la novel·la juvenil quedava, pues, un espai que la Sally Rooney ha sabut ocupar-lo superbé i que realment és interessant, i crec que a partir d'ella hi ha un munt d'autors que estan jugant a lo mateix que fa. Però crec que aquesta és la gràcia de la Sally Rooney. A més, té una manera molt particular de narrar, utilitza sempre, pues, un punt de vista una mica sempre posicionant-se cap a una part política, social. Llavors això fa que la seva obra també tingui un punt de connexió amb cert grup i que també l'hagi fet, pues, tenir polèmiques a altres països, com per exemple, crec que, si no m'equivoco, Israel van prohibir la seva obra, o a l'Iran, no sé, no me'n recordo quin, un país d'Orient Mitjà, no sé si l'Israel, per el tema del conflicte, es va posicionar i crec que li van prohibir la seva obra o va estar rebutjada. Però sí que és una autora que crec que amb aquest intermezzo que jo ara estic llegint sí que ha fet un pas una mica més, evolucionar els seus personatges i intentar sortir d'aquest estancament generacional i intentar, pues, que se la reconegui per ser una autora totalment, pues, 360.
És el quart llibre de Sally Rooney. Ens fas 5 cèntims de què podran trobar intermezzo als lectors?
Pues una història, al final és una novel·la de dos personatges, dos germans, aparentment amb poques coses en comú, i sobretot jo crec que el tema principal de la novel·la és la inseguretat d'una societat que té molts problemes, que segurament tot gira molt al voltant de la salut mental, que és el gran tema a narrar ara mateix, i jo crec que el principal argument d'aquesta novel·la és com aquests personatges entablen relacions amb altres personatges i fins ara, el que jo he pogut llegir fins ara, que vaig més o menys per la meitat, és la gràcia de veure com d'insegurs podem arribar a ser i com a vegades fem més problemes del que aparentment sembla, no? Una cosa senzilla, però crec que pot agradar molt aquesta novel·la.
És la quarta, ho dèiem, d'aquestes quatre novel·les, Sergi, de fet, dues han arribat a la petita pantalla, en aquest cas amb adaptacions, Gent normal i Converses entre amics. Tu em deies que a tu t'agradava més Gent normal.
Sí, Gent normal, crec que la sèrie té un gran potencial també en tema fotografia, música, el Paul Mescal, que és l'autor que fa, és espectacular, crec que, bueno, és un autor que, un actor que els que no el coneixeu també, va fer After Sun i va estar nominat a l'Oscar a millor actor, i realment crec que és una sèrie que té un potencial a nivell visual que també crec que és el que li dona el plus a, potser a vegades al llibre, que és més senzill. Mm-hmm. És el cas curiós d'una sèrie que crec que m'ha agradat més que el llibre.
De fet, ella està en el guió televisiu, diguéssim, de la sèrie, també a la producció. Són 12 capítols d'una mitja hora cadascun, que es va fer originalment per la BBC, la televisió pública britànica, i que ara podem veure a Movistar Plus per aquells que no l'hagin vist, i també a Prime Video, recomanada pel Sergi, fins i tot diu millor que el llibre, que això és una altra cosa que a vegades sempre, jo no sé si dir que és esnobisme, però sempre el llibre és millor. Acostumem a...
No sempre.
A posar-nos així.
A vegades pots reforçar coses que amb el llibre costa reforçar, com el que dèiem de, pues, si vols fer una imatge o un estil més indie, potser el uh-huh. pots agafar amb certs fotografies, certs espais, certs silencis. Sí que sempre hi ha una part de pensaments i de part més interna, que per exemple la Sèrie és molt potent a la seva novel·la, que es perd a la sèrie. Però a mi em va agradar com ho representava a través de, pues, potser de silencis, de música, de mirades, i crec que també els actors fa molt. I a raó del que deies de l'autora sempre com a guionista, crec que és molt important. Per exemple, hem vist ara fa poc a la Sara Mesa fer la pel·lícula de Un amor, i, uh-huh. i que també va estar nominada als Goya, i crec que si l'autora no està dintre de la pel·lícula o de la sèrie, és molt més difícil arribar a representar el que vol dir el llibre.
I Converses entre amics, les recomanes o no has pogut veure, potser?
Ni l'he vist ni l'he llegit, però la meva parella sí que l'ha llegit, i és la que genera més controvèrsia.
Sí? Sí. Bé, aquesta es pot veure a Max, per aquells que els agradi Sally Rooney, o que la vulguin descobrir també a partir de sèries, o per contraposar-ho amb els llibres. Amb el tema que ens ocupa avui, parlàvem d'obres literàries que havien arribat a la televisió o al cinema. N'hi ha una que és dels grans clàssics, podríem dir, que és Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, una de les obres mestres de la literatura universal, que es transformarà en sèrie, Sergi.
Sí, arriba a Netflix, si no m'equivoco, el mes vinent, o un parell de setmanes, perquè crec que era mitjans d'octubre, i és una sèrie que genera moltíssima expectativa, perquè Cien Años de Soledad és un llibre que és una obra espectacular, i has de fer una gran producció per poder retractar una mica una part del que intentava dir García Márquez. No sé, a mi em genera com molta curiositat, perquè crec que pot ser una sèrie molt interessant. També crec que avui en dia no sé quin acolliment tindrà o si la gent li agradarà, perquè el llibre al final va envellint i les generacions ara cada cop potser es connectem amb altres temes.
En tot cas, és una novel·la que s'han venut més de 50 milions d'exemplars de llibres arreu del món, traduïda a més de 40 idiomes, i arriba 57 anys més tard que Gabriel García Márquez l'hagués escrit. De fet, no és que no hi hagués directors o guionistes interessats en portar-la a pel·lícula o a sèries, sinó que Gabriel García Márquez no veia clar que es perdés l'essència. Finalment arribarà en sèrie a Netflix, i ho farà de la mà del seu fill, Rodrigo García, que serà qui la dirigirà. Ja té experiència, havia dirigit alguns capítols de Los Soprano i també a The Six Feet Under, Dos Metros Bajo Tierra, crec que em sembla que es va traduir al castellà. Però no sé si hi haurà com una expectativa, no?, després d'una obra d'aquesta categoria, per transformar-la en sèrie, com si pot acabar malament també, no? Allò desil·lusionant potser aquells que l'hagin llegit.
No sé, és que a mi és la meva obra favorita, que consti. A mi García Márquez és el meu autor favorit i Cien años de soledad és la novel·la que jo recomanaria a tothom per llegir un cop a la vida. Però és que encapçala tantes coses i
16 capítols han dit que faran.
Però és que hi ha tant i és tan difícil d'expressar-ho, jo crec, que en una pantalla, que em genera molta curiositat. Aquí sí que no em puc posicionar. Em sembla curiós el tema del fill o dels hereus de les obres, no? Com no respecten l'opinió del seu pare.
Les voluntats.
Sí, per exemple, no sé si coneixeu el cas de Spielberg i La sombra del viento, de Zafón. Li va oferir com 50 cops intentar fer la pel·lícula de La sombra del viento i Zafón va dir que ell mai volia que La sombra del viento fos una pel·lícula perquè era un llibre i era un concepte de llibre i només es podia llegir, no es podia fer. I Spielberg sempre estava, i jo tinc molta curiositat perquè sé que algun dia segurament algú la farà quan els drets hagin passat o quan els fills decideixin que pues, una morterada els hi surt a compte.
La pela és la pela.
La pela,
no?
És la pela.
Al final, en tot cas, hi ha molta sèrie, molts llibres que s'han portat, ho dèiem, s'han convertit en sèrie o en pel·lis. No sé si em vols destacar alguns o explicar-nos com funciona això a nivell editorial, perquè també hi ha un entrellat aquí de qui té la propietat d'aquells drets.
Sí, abans ho comentàvem i crec que és curiós el tema de les sèries, com també fan revifar els llibres. Per exemple, el tema de Hans van Tale, El cuento de la criada, va fer que els llibres de la Margareta Duc, que estaven pràcticament descatalogats, tornessin a vendre's a xurros. Llibres com el Outlander, de l'enfermera aquesta que passa a Escòcia i de més, es van quedar drets la meitat una editorial, la meitat l'altra, perquè un havia perdut ja els drets, perquè no els havien ni renovat. Sempre, per exemple, el mateix Cien años de soledad, fan edicions especials perquè surt la sèrie, farà una promoció del llibre, no? Un llibre que té 57 anys, doncs tornem a posar-lo al capdavant de les llibreries i segurament es vendrà. I sí, la sèrie al final sempre és un suport o la pel·lícula, com la de Shogun, que s'ha portat al millor Emmy, que és sèrie, al millor Emmy a sèrie, també ha fet que el llibre un altre cop es torni a vendre. I sempre un va relacionat amb l'altre i si ens ajuda a fer una empenta a depèn de quins llibres, doncs benvingut sigui.
N'hi ha alguna que t'hagi agradat especialment d'adaptació d'obra? En repassàvem quan preparàvem la secció. N'hi ha moltíssimes de llibres que s'han traduït en sèries i pel·lícules, des de Harry Potter, això on ara ho dèiem, El Hobbit, El senyor dels anells, Blade Runner, The Man in a High Castle. No sé si n'hi ha alguna que diguis, ostres, aquesta sí m'agrada com...
El senyor dels anells, de Peter Jackson, crec que és una de les adaptacions que, bueno, bé, els seus 11 Oscars ho avalen, crec que pues, és
la pel·lícula més guardonada de la història.
Sí, bueno, de les entre Titanic i Ben-Hur, no? I crec que realment val, sí, és una adaptació espectacular. La sèrie, per exemple, no l'he vista, que ara estan fent la segona temporada,
sí, punt d'acabar,
sí,
de fet.
I no sé, hi ha moltes adaptacions, per exemple, Dunetes de Alcott està molt ben adaptada, Dune també està molt ben adaptada.
Mira, que parlàvem d'obres de pares i fills, i un, de fet, sí, l'obra, la saga, la va començar Herbert Pare i l'ha seguit el fill.
Bé, doncs, amb què ens quedem? Esperem aquests 100 anys de soledat?
Sí, podrem.
Ve de gust? Ve de gust, Alba?
Jo és que no tinc Netflix, tinc un problema.
Jo sí.
Jo tampoc.
Perquè no puc tenir totes les plataformes, Carme, m'hauràs de convidar a casa, ens hauràs de convidar amb el
Home, Sergi. Jo les que no tinc són la resta.
Clar, jo tinc algunes, o sigui, altres. Que...
Podem fer un...
Hem de fer una quedada. I veure aquests 16 capítols així d'una sentada o d'un cap de setmana.
Efectivament.
I podrem jutjar-ho almenys amb coneixement de causa i després d'opinions. Doncs tothom té la seva, que diuen.
Bé, doncs avui hem pogut comprovar com el cinema, la gran i la petita pantalla i el món de la literatura es van retroalimentant entre ells i que és inevitable.
Mira, potser servirà perquè persones que no havien llegit Cien años de soledad els entri aquest cuquet, no?, de recuperar aquest llibre.
Doncs agraïm al Sergi Martín, llibreter de la Paideia, l'Alba i a tots vosaltres que ens heu acompanyat en aquesta edició de dilluns del Faves Comptades. Gràcies a tots, tornem demà, com sempre, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.